Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 25 d'octubre del 2025. En l'informatiu d'avui parlarem de la taula intercultural que impulsa l'Ajuntament de Falset, una iniciativa que és molt positiva pel fet que ens permet relacionar-nos amb persones d'altres nacionalitats que viuen a Falset igual que nosaltres i amb les que, probablement, tenim més coses en comú de les que ens pensem. I és que fent referència a l'antiga frase «parlant la gent s'entén», doncs és la millor manera per aprendre, conèixer i entendre la manera de pensar, de veure el món i la cultura dels nostres veïns i veïnes. Un fet que a la vegada també ens farà més forts a uns discursos populistes que només busquen la divisió i la confrontació. Per això, doncs, en aquest informatiu parlarem de la crida que està fent l'Ajuntament de Falset per captar nous participants a la taula intercultural. I des d'aquí us animem a participar-hi. Avui, que també parlarem del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, ja que aquesta setmana hi ha hagut actes informatius a favor i en contra de la creació del parc. Així mateix, us explicarem que aquesta setmana s'ha reobert al trànsit la carretera C242 al seu pas pel Pont de l'Íntim a Cornudella. En un dia en què, entre d'altres coses, també us explicarem que el passat diumenge va tenir lloc als Guiamets l'acte d'homenatge a Josep Ginestivill, regidor del municipi afusellat pel franquisme, i que demà l'escola Montsant d'Ulldemolins celebra el seu centenari. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades continua tenint els seus adeptes i detractors. Per una banda, el passat dijous va tenir lloc a Cornudella una xerrada informativa per explicar el posicionament de l'Ajuntament del municipi respecte al nou parc natural. I és que, tal i com us vam explicar fa uns mesos a Ràdio Falset, el consistori cornudellenc va expressar els seus dubtes respecte al parc natural i va demanar quedar-ne fora. Així, després que el passat 7 d'octubre el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat presentés a Prades el document amb el resultat de la participació ciutadana sobre el projecte, l'Ajuntament de Cornudella va decidir convocar aquesta xerrada per deixar clara la seva opinió. En parlava en declaracions a Ràdio Falset l'alcaldessa Meritxell Cardona.
Hem convocat una xerrada amb Víctor Rescó de Dios, que és el catedràtic d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Lleida, una persona molt entenimentada en què consisteix avui actualment la importància dels parcs naturals, quines són les condicions que hem de tenir i les modificacions que hauria de tenir també la llei d'espais naturals, que és la que dona les normes per al funcionament i la protecció del medi natural.
A banda de Rescó, també hi van intervenir representants d'entitats que han mostrat el seu suport a l'Ajuntament de Cornudella. Així, hi van prendre la paraula Àlex Serraïma, de País Rural, el silvicultor Josep Maria Vila d'Abadal, Jordi Terrades, en nom de Boscat, Eduard Escolà, en representació del Gremi de la Pagesia Catalana i Joan Llagostera, de l'Associació de Propietaris Forestals del Camp de Tarragona. En canvi, ahir al vespre a Montblanc va tenir lloc un acte a favor del nou parc natural impulsat per la Plataforma Cívica pel Parc Natural de les Muntanyes de Prades, amb l'objectiu de donar a conèixer les implicacions de viure i treballar en un parc natural. L'acte va comptar amb la participació de fins a 10 ponents que van explicar com compatibilitzen el viure i treballar en un parc natural. Entre d'altres, hi havia l'exalcaldessa del Pinell de Brai, Eva Amposta, que és una gran defensora de l'ampliació del Parc Natural dels Ports, Ismael Monsonís, escalador i empresari de turisme rural a la Terra Alta, o Josep Clarassó, propietari forestal del Montseny i silvicultor especialitzat en arbres de Nadal. També hi van participar diversos representants prioratins, com per exemple el director del Parc Natural de la Serra de Montsant, David Iturria, o Salvador Burgos, viticultor del celler Burgos Porta de Poboleda, i José Antonio Robles, president de la cooperativa de Cabassers. La Plataforma Cívica pel Parc Natural de les Muntanyes de Prades, que està formada per més d'una cinquantena d'entitats de tot el territori per donar suport a la declaració d'aquest espai com a parc natural, destaca que és un projecte clau per a l'equilibri territorial i ambiental. Aquest dilluns es va reobrir a la circulació la carretera C242 al seu pas pel Pont de l'Íntim a Cornudella. Així, després de diversos mesos, s'ha pogut obrir al trànsit un dels dos carrils que permet el pas de persones i vehicles, si bé les obres del pont encara no estan finalitzades. L'alcaldessa del municipi, Meritxell Cardona, explica que, malgrat les molèsties que han ocasionat, eren unes obres molt necessàries.
Durant aquests mesos s'ha executat aquesta obra, que ha sigut complexa, perquè no deixem de pensar que és una infraestructura, aquest pont, que és antic i que s'ha fet una inversió important i que estem molt satisfets de com el Departament de Territori doncs, ha complimentat aquesta obra. Hem estat a sobre de tot el procés des de l'inici fins al moment d'avui, que justament ahir a la tarda ja es va donar pas alternatiu als vehicles que durant aquests mesos han hagut de fer un tram per dins del municipi i, per altra banda, també evitar tot, doncs, passar per Cornudella anant per la carretera del Pantà de Siurana. I amb això s'ha pogut donar servei de comunicació a la part nord del Priorat i Baix Camp, però per altra banda també ha suposat una inquietud i una incomoditat.
I és que el tall a la C-242 ha suposat que en els darrers mesos s'hagi hagut de crear un pla de circulació que ha afectat no tan sols als vehicles privats, sinó també a serveis com el transport escolar, la recollida de residus o les emergències.
Aquests darrers mesos hem hagut d'habilitar serveis complementaris, com pot ser la modificació del transport escolar pels vehicles que venen a l'Institut de Cornudella dels altres pobles del voltant, molta complexitat també per la recollida de residus, perquè el consorci té la planta ubicada en aquesta banda, però la nostra deixalleria comarcal està a l'altre costat del pont. També el transport de vianants. No és un tema menor el tema de la seguretat i preveiem de que qualsevol incidència tant de salut pel tema de les ambulàncies com d'incendis pels vehicles d'extinció d'incendis havien d'estar comunicats i s'havia previst també un pas alternatiu per sota de la presa del Pantà de Siurana perquè el que no es podia permetre era el pas de vehicles de gran tonatge pel damunt de la presa.
Així doncs, actualment es dona pas alternatiu per circular per sobre del pont mentre continuen les obres, que es preveu que s'acabin el proper mes de desembre.
A dia d'avui ja està transitant amb tota normalitat els vehicles, amb un pas alternatiu controlat per un semàfor, molt breu, vull dir que es dona molta fluïdesa de trànsit. I ara el que estem pendents és que el dia 12 de desembre ja s'acabin d'executar les obres i es doni per acabat.
De la mateixa manera, també ja es pot transitar pel nou pas de vianants.
Actualment també ja comptem amb el pas per vianants, i això també suposa una facilitat per les persones que es comuniquen des de l'altra banda de municipi, perquè el pont, aquest barranc, el que suposa és una connexió entre el creixement que ha tingut Cornudella a partir del seu nucli antic, no? Llavors, hi havia molta concurrència i el que feia falta és aquest element de connexió amb tota la seguretat.
Amb tot, l'operatiu de mobilitat que desviava el trànsit per dins el poble seguirà instal·lat durant els propers dies mentre no es procedeixi a l'asfaltat i a les proves de resistència del pont. El mercat setmanal continuarà celebrant-se a la vorera del carrer Comte de Rius els propers dies 22 i 29 d'octubre. L'Ajuntament de Falset fa una crida a totes aquelles persones interessades a participar de la taula intercultural del municipi, una iniciativa que vol ser un lloc de trobada, coneixement i entesa entre totes les cultures que conviuen a la capital del Priorat. El regidor de Benestar Social i Esports del Consistori, Jordi Muntaner, explica que volen incorporar noves persones que puguin aportar idees i visions diferents.
Creiem, no?, que doncs, anar cares noves, idees noves, totes aquestes coses que fan que influeixi doncs, amb inquietuds noves, doncs la idea era fer una miqueta aquesta campanya de voler trobar més gent i amb el lema de que a Falset la diversitat ens uneix, doncs han fet una crida per fer una mica la taula una mica de més gran i refrescar, no? Per això que et deia, doncs que al final és una taula oberta a tothom i amb ganes, que tingui ganes de contribuir i que mitjançant l'experiència i la reflexió pues, puguin enfortir la nostra comunitat i que pues, fos això, no? Ser un poble pues, més obert i integrador.
La taula intercultural de Falset va ser creada a finals del 2023 i està formada, entre d'altres, per persones originàries del Marroc, Romania, Ucraïna, el Regne Unit, Argentina o Indonèsia. A banda, també en formen part entitats com la Creu Roja, el CAP de Falset, Òmnium Priorat o institucions com el Consell Comarcal i el propi Ajuntament de Falset.
Tenim diferents veïns de Falset. Com van fer aquesta primera escollida? Pues van mirar una miqueta el que et deia sota el padró, no? I doncs la població més gran era pues, la magrebí, la romanesa, la ucraniana. I doncs, bueno, llavors el que vam fer és mirar de ficar-nos en contacte amb les diferents comunitats i que volguessin participar. Igualment també hi ha l'anglesa, hi ha l'argentina, o sigui, perquè al final és gent, el que deia abans, no? Gent que tingui ganes de fer coses, que estigui motivada, al final és la donar visibilitat amb aquesta realitat que tenim a Falset, que és la de 44 cultures o més, això estic parlant sota el padró.
En aquest sentit, el regidor de Benestar Social destaca que, malgrat els problemes de disponibilitat, la idea de poder compartir experiències, problemes i necessitats va tenir molt bona acollida i d'aquí que la taula segueixi endavant.
Quan vam rebre la proposta, que ho vam enviar primer una carta a totes les persones de Falset, llavors les que es van ficar en contacte amb mi i, si no, a l'Ajuntament, i llavors vam crear la idea agrada. I, bueno, i la qüestió és que, com tot, no, has d'anar fent una miqueta de donar, engreixant, no? Engreixant l'energia, engreixant les ganes, engreixant tot això, i, bueno, i doncs la proposta de poder fer o poder dir o poder ensenyar va agradar a tothom.
Així doncs, des de la seva creació, la taula intercultural de Falset, que es reuneix de forma trimestral, ha organitzat dues jornades i ara treballa en la tercera per tal de tractar diverses qüestions i abordar les necessitats que hi ha al municipi.
Vam començar amb una primera jornada que va ser pues, amb un caire bastant participatiu, on se van fer pues, activitats que implicaven pues, persones de Falset d'altres cultures, barrejat sobretot amb llengua, amb la llengua d'origen i la llengua del català, i doncs, vivències d'alguns veïns que havien tingut, no? Llavors, la segona va ser més una xerrada d'un professor d'antropologia de la URB, aprofitant el campus extens que tenim aquí, el conveni que tenim amb l'Ajuntament, i també va ser molt participatiu.
En un moment en què l'extrema dreta cada vegada està agafant més força i rellevància política i en què els discursos anti-immigració estan a l'ordre del dia, un dels propòsits de la taula intercultural és precisament treballar per una societat igualitària i per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir entre les diverses comunitats. Amb tot, Muntaner afirma que a Falset no hi ha problemes de convivència.
Un dels objectius de la taula és va ser creada, no? perquè Falset sigui integrador i que sigui acollidor i que sigui un Falset per tothom. Llavors, un dels objectius d'aquesta taula és que si aparegués aquesta situació que dius tu, doncs la taula pogués mediar o pogués participar o pogués fer, no? Que això no passés. Però t'he de dir que no hi ha aquests problemes, o sigui, a tot arreu hi ha pues, persones que tenen conflictes i a tot arreu hi ha persones que intenten resoldre'ls, i Falset no som l'excepció, però no és una cosa vinculada a cultures diferents o a problemes d'immigració o problemes, sinó que són la realitat del dia a dia que pugui haver a tot arreu.
I, de fet, el regidor de Benestar Social defensa que la taula intercultural permet conèixer i també entendre les altres cultures, a la vegada que fomenta la cohesió social.
Un lloc on cadascú pugui ensenyar, explicar i difondre la part seva de cultural o d'educació o del que sigui, doncs ajuda a entendre també o enriquir, al final és una cosa per enriquir a la resta. Evidentment que la llengua és un vehicle d'unió i si doncs els pobles encara funciona més, o sigui que utilitzem el català com a llengua, com a vehicle d'unió.
Així doncs, Muntaner insisteix en el fet que Falset ha estat sempre un poble d'acollida i que cal seguir treballant en aquesta línia.
Falset sempre ha estat un poble d'acollida i integrador i amb la taula intercultural doncs, hem fet un pas endavant per refermar-ho i llavors doncs, hem d'anar fent aquest camí tots junts.
Per tant, totes aquelles persones que vulguin participar de la taula intercultural poden inscriure's enviant un correu electrònic a aj.falset@altanet.org o trucant al telèfon 977-83-0057 abans del 31 d'octubre. Un any més, la maleta pedagògica del projecte Gara Open Lab, impulsat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, recorrerà diversos centres educatius de la nostra comarca. L'objectiu és apropar els conceptes d'energia, sostenibilitat i eficiència energètica a l'alumnat de primària, secundària i educació especial a través d'experiments pràctics i dinàmics. Així doncs, la maleta conté el material per realitzar fins a 5 experiments relacionats amb la mesura del consum elèctric, les mesures d'aïllament tèrmic, la generació d'energia solar, l'hidrogen com a vector energètic o l'eficiència energètica i el confort tèrmic. El viatge per la comarca de la maleta pedagògica ha començat aquest mes d'octubre a l'Institut Priorat i al llarg del curs també farà parada a l'Institut Escola Corbatera de Cornudella i a les escoles Llicorella de Gratallops, Serra Major de la Vilella Baixa i Galena del Molar. El passat diumenge va tenir lloc als Guiamets la descoberta de la llamborda que recorda la figura de Josep Ginés Tivill, regidor republicà del municipi durant la Guerra Civil i que fou afusellat el 19 d'octubre de 1939 després de ser condemnat a mort per un consell de guerra il·legal i enterrat a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. La col·locació de la llamborda és una iniciativa impulsada per l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, per tal de recordar totes aquestes persones que van ser represaliades pel franquisme. La seva presidenta i neta d'Estivill, Montse Giner, ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Totes són importants, per nosaltres totes el que projecte l'hem iniciat amb molta il·lusió per portar la memòria als pobles, no? Però evidentment, clar, avui tenim un afegit més, que és que sigui la llamborda del meu avi, no? Per nosaltres, per la família, ha estat molt important, no? Aquest reconeixement dintre del poble, recordar i deixar aquesta memòria escrita al terra, on tothom pugui saber qui era el Josep Giner Estivill i no s'oblidi què va passar i per què va passar.
L'acte també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament dels Guiamets i del director general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, que va mostrar tot el suport a aquesta iniciativa.
Des de la Direcció General de Memòria Democràtica estem donant suport a aquesta iniciativa que emana de la societat civil amb la participació dels ajuntaments, emana de l'Associació de les Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona i consisteix en això, en homenatjar les persones que van ser afusellades al Turó de l'Oliva i que van ser enterrades a les fosses comunes del cementiri de Tarragona. Josep Ginés Tibi és un d'ells que no va tenir cap oportunitat, va tenir un judici injust, va tenir un sumari en el qual no es va poder defensar, se'l va acusar de coses que no havia fet i va ser assassinat juntament amb tants i tants altres. Pensa que hi ha quasi 800 afusellats al cementiri de Tarragona.
Així, Menéndez explica que des de la Direcció General de Memòria Democràtica treballen per reparar la memòria de les víctimes del franquisme i, sobretot, dels combatents antifranquistes.
Nosaltres ens dediquem a reparar la memòria de les víctimes del franquisme i sobretot dels combatents antifranquistes. Parlem d'exiliats, deportats, presoners expresos, maquis, de tot tipus, però clar, els afusellats, ostres, és un col·lectiu molt sensible. 3.300 a Catalunya van caure quan en teoria s'havia acabat la guerra, no? Per tant, és un col·lectiu molt sensible que nosaltres el que volem és que això quedi constància perquè les joves generacions sàpiguen el que va passar perquè tot això que va passar mai torni a succeir.
En aquest sentit, doncs, Menéndez va fer entrega a la família del certificat d'anul·lació del judici que va condemnar a mort a Josep Giner, tal i com estipula la llei 11/2017 del 4 de juliol de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Curiosament, la llamborda que recorda Josep Giner s'ubica a pocs metres de la que hi ha dedicada a la supervivent dels camps de concentració nazis, Neus Català. La neta de Giner explica que Català i el seu avi eren amics i van coincidir a França mentre ell estava al camp d'Argelers.
De fet, eren amics, portaven uns anys de diferència, portaven 16 anys de diferència, però eren amics i es coneixien i van coincidir a França mentre ell era al camp d'Argelers. Sí, van coincidir, ella no estava, però ella estava fora, no estava al camp d'Argelers, però tenien comunicació i la Neus m'havia explicat que quan va saber que ell volia sortir del camp, ella li va dir que no tornés, però ell ho tenia claríssim, que ell no havia fet res i que per tant tenia una família, uns pares grans, 6 fills, una dona, i que ell havia de tornar perquè l'únic que havia intentat era defensar la legalitat de la República.
La llamborda del record que es va col·locar aquest diumenge als Guiamets és una de les quatre que es posaran a diversos pobles de la comarca per recordar alcaldes i regidors represaliats i afusellats pel franquisme. La propera s'instal·larà a Falset en record de qui va ser l'alcalde de la capital del Priorat, Lluís Martí. L'acte tindrà lloc el proper 16 de novembre i la llamborda es col·locarà a les portes del consistori falsetà. Ulldemolins celebra aquest dissabte el centenari de l'Escola Montsant, fundada l'any 1925 i considerada un referent d'escola rural arrelada al territori i compromesa amb la formació i la cohesió social. L'alcalde del municipi, Sergi Méndez, destaca en declaracions a Ràdio Falset que sí o sí havien de celebrar aquesta efemèride.
El que fem és celebrar que la nostra escola, l'escola del poble, fa 100 anys i no és una simple efemèride, perquè és una escola que celebra 100 anys viva, activa i totalment arrelada al municipi com ho ha estat durant aquests 100 anys d'història.
L'Escola Montsant té actualment 13 alumnes, però en alguns moments dels seus 100 anys d'història va arribar a acollir-ne més d'un centenar.
Se'ns fa molt difícil calcular la quantitat total d'alumnes perquè hi ha una etapa de l'escola en què aquesta documentació es perd i la podem intuir. El que sí que sabem és que en els moments àlgids de població de la Ulldemolins, doncs l'escola havia arribat a acollir un centenar d'alumnes. És a dir, el mateix edifici que actualment acull 13, doncs ha arribat a acollir un centenar. No ens podem imaginar també les condicions i com l'edifici s'ha hagut d'adaptar als requeriments de l'època.
En un moment en què sovint es parla del despoblament i de l'abandonament del món rural, l'alcalde d'Ulldemolins reivindica l'escola com un servei essencial per als pobles més petits.
És el motor d'un poble, no? Al final és això, és el que garanteix la identitat, el que garanteix també l'arrelament i la cohesió. No? De fet, hi ha una dita, no?, que diu que si plantes una escola et creix un poble, doncs aquesta és la capacitat que té un centre educatiu en un municipi rural com el nostre. No? Al final també doncs, és un exemple de tot el que està passant i de les grans necessitats que tenim a tots els entorns rurals del nostre país.
Així doncs, Ulldemolins celebra avui tot un seguit d'actes que han arrencat a les 11 amb una jornada de portes obertes i un conjunt d'activitats que combinaran la memòria, el reconeixement i la celebració popular. A les 12 ha començat l'acte institucional, que compta amb la presència, entre d'altres autoritats, de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, i de la directora dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, Montserrat Fortuny. Durant aquest acte també es farà una fotografia dels alumnes dels primers 20 anys de l'escola i la descoberta de la placa commemorativa, la inauguració del mural del centenari, la plantada de l'olivera del centenari i la ballada del gegantó Lo Galderic, tot un símbol de l'escola.
El que volem és simbolitzar precisament aquest vincle de 100 anys d'història amb la fotografia dels alumnes dels primers 20 anys de l'escola, no? Al poble encara hi tenim gent gran que hi viu i que va assistir i que va ser alumne de l'escola, vincular-lo també amb l'alumnat actual i després d'una manera molt simbòlica, com és doncs la descoberta d'una placa i la inauguració del mural. S'ha renovat el mural que hi ha a la porta, a la paret d'entrada, a la porta de l'edifici de l'escola, un mural que s'ha fet amb la participació dels alumnes que han decidit quins elements creuen ells que representen l'escola i el poble d'Ulldemolins, i després també hem volgut simbolitzar-ho amb un element molt nostre, que és la plantada d'un oliver, no? L'oliver del centenari, un arbre que té capacitat de viure durant segles, doncs és una manera també de projectar el nostre desig que aquest arbre pugui veure d'aquí 100 anys, no?, la celebració dels 200 anys d'història de l'escola del poble.
A la tarda, a partir de les 5, i al local social, se celebrarà un acte d'homenatge als mestres que han passat per l'escola al llarg d'aquest segle. Els alumnes actuals faran una actuació i s'estrenarà el documental Escola Montsant, 100 anys de memòria compartida.
El que volem és reconèixer la tasca de tot el personal docent, de tots els mestres i les mestres que han passat per l'escola, i comptarem amb la presència de molts d'ells, de fet fins i tot de gent molt, molt gran que en el seu moment va ser mestra, la qual cosa doncs encara ens honora molt, molt més. I després aquest documental que s'ha fet, que és una producció pròpia, hem fet amb la col·laboració i participació de la gent del poble, que l'ha fet de manera totalment desinteressada i que intenta mostrar també doncs aquests testimonis, no?, i el que ha significat l'escola per tothom, no?, per la gent del poble i també per part d'aquests professionals que han fet possible que aquesta història de cent sigui una realitat.
La jornada es clourà amb un berenar popular com els d'abans per a tots els assistents.
Acabarem amb un berenar d'antes, és a dir, amb pa amb xocolata, pa, vi i sucre, per recordar també com eren els berenars que fèiem tots, no?, quan sortíem de l'escola, no?, una manera també doncs de fer divertit i de poder obrir aquest moment de xerrada, de i sobretot de retrobament, que és el que per nosaltres és important, no?, que aquest acte serveixi també per poder posar en contacte i veure'ns amb gent doncs, que fa moltíssims anys que no es veuen, no?, com poden ser doncs, mestres i exalumnes.
Finalment, durant tot el dia es podrà visitar a la sala polivalent del Centre Cívic l'exposició 100 anys d'Escola Montsant, 1925-2025. Avui dissabte té lloc una nova edició del Tasta Porrera, organitzat per l'Associació de Cellers del municipi. Des de les 11 del matí i fins les 3 de la tarda, fins a 26 cellers ofereixen els seus productes als visitants, que a banda de degustar els seus vins, també podran comprar de forma directa. L'acte també compta amb la gastronomia del restaurant Quinoa, l'Associació de Caçadors de Porrera i l'AMPA de l'Escola Rossend Giol. El preu d'etiquet de degustació de vi és de 30 euros, mentre que el de menjar té un cost de 15 euros i inclou 3 degustacions. Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va sumar la primera derrota de la temporada en perdre per 0-2 davant de l'Hospitalet. Els nois de la capital del Priorat no van ser capaços d'obrir el marcador i això els va condemnar a la derrota. El Porrera, en canvi, va aconseguir la primera victòria aquesta temporada en superar a la Unió Astorga per 2-4. Tot i que els prioratins van arribar al descans perdent per 0-1, a la represa Alexis Miret va revolucionar el partit amb un hat-trick. Ayub Zarruk, a les acaballes del partit, va fer el quart gol dels porrerans. D'aquesta manera, doncs, després de la tercera jornada, el Falset és tercer amb 6 punts, mentre que el Porrera és novè amb 3. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset visita el Camp del Montroig, avui a les 4. Tres quarts d'hora més tard arrencarà el partit entre el Porrera i el Mas Iglesias de Reus. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 4-1 a la pista del Palau d'Anglesola. Malgrat que Adrià va avançar ben aviat els prioratins, al minut 2, l'equip lleidatà va ser superior i es va acabar. A segona catalana, el Priorat Nord B va sortir escaldat de la pista de la presentació de Reus. i és que els nois del nord de la comarca van acabar golejats per 15-0. Així, l'equip prioratí acaba la quarta jornada com a QE després d'haver perdut tots els partits que ha disputat. Avui a les 7, el Priorat Nord B rep el Club Futbol Sala Reus al pavelló poliesportiu de Cornudella. Més sort hi va haver a l'altre grup amb representació prioratina, ja que els tres equips de la comarca van guanyar. Els Guiamets va superar el Batea sub-23 per 7-4. Aleix Martí, amb 5 gols, Guillem Benet i Marc Castellví van ser els autors dels gols que permeten que els guiametans sumin la segona victòria consecutiva. També va guanyar el Marroig, que es va imposar per 8-2 al Vilalba i els Arcs. Els golejadors marroixans van ser Xavier Carrascosa, Daniel Caballero, Arnau Mallafré, Adrià Ardèvol i Mohamed El Ousli. Finalment, el Capçanes es va imposar al Rasquera per 10-6. Joan, amb 3 gols, Marc Llagostera, Pere Avante i Joaquim Torné, amb 2, i Ignasi Pena, van ser els artífecs de la victòria capçanenca. D'aquesta manera, el Capçanes té 9 punts i és el líder en solitari del seu grup després d'haver sumat 3 victòries en 3 partits. Els Guiamets, per la seva banda, és 4 amb 6 i el Marroig, 5è amb 3. En la jornada d'aquest cap de setmana, el calendari ens ofereix el primer derbi de la temporada. Avui a les 5, el Marroig rep els Guiamets. El Capçanes, per la seva banda, visitarà demà a les 5 també la pista del Riudoms B. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va sortir golejat per 4-0 de la pista de la Pobla de Montornès. En aquesta jornada, les noies del nord de la comarca, que són novenes amb 2 punts, rebran el Gandesa, avui a 6:15, al Poliesportiu de Cornudella. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per les temperatures altes i també per les fortes ventades que han arribat aquí a la nostra comarca. Una situació pràcticament sense pluges, però per aquest cap de setmana s'espera el pas d'un sistema frontal per avui dissabte, que ens portarà alguns ruixats, algunes pluges d'una forma un tant generalitzada, però no massa intenses, i després, altre cop, entraran els vents del nord i el nord-oest, que faran baixar més les temperatures. Tot d'on té un ambient doncs, ja més propi de la tardor, o de mitjans de tardor, i que doncs, ens portarà aquesta situació un tant ventosa d'altre cop, després d'aquestes pluges que tindrem avui dissabte i primeres hores del diumenge. I en quant a efemèrides, hem destacat el dia com avui, però de l'any 1907, hi havia una gran riuada de l'Ebre, que va provocar 29 morts a Xerta i a Tortosa, als carrers hi havia 3 metres i mig d'aigua.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.